tema KC. Comencem així, comencem avui un nou Més que cinema de Ràdio Sant Vicenç amb una baixa provisional, sensible, que és la de Eva Maria Milara, que esperem que es trobi bé, que es recuperi ràpid i que la setmana vinent pugui estar ja aquí entre nosaltres. Sí, que tenim a Santi Serrano. Santi Serrano, què tal? Aquí llegint un llibre.
Sí, bueno, ¿por qué te parece tan extraño?
Tu llegeixes llibres i veus pel·lícules i sí. Escoltes música.
Todo
fas
eso.
Moltes coses, no?
¿Has visto?
Sí. De hecho, no me aparto. Doncs bueno, estàs llegint un llibre que és molt interessant. Vull dir que
de momento la sinopsis m'ha dejado bastante...
A més, tenim la gran ocasió de tenir aquí el seu autor. Anem a tenir una petita idea de veure de què es tracta això amb un àudio que sentirem.
Había una vez...
No, había una vez no, porque hubo muchas veces. Érase una vez... Tampoco. Viene a ser lo mismo, pero con más pinta de cuento. En definitiva, existe un lugar al que llegué y la intención de estas hojas es compartirlo con vosotros. Corría el año... y vaya si corría, porque me dio la sensación que se saltó algún mes por el camino. Bueno, la cuestión es que yo viajaba por el mero hecho de viajar. Había decidido emprender una de esas aventuras individuales en las que se sabe de dónde vienes, pero nunca a dónde vas. Estás a punto de entrar en un lugar que guarda una historia diferente, con personajes extraños y acontecimientos absurdos. Humor, intriga, amor, miedo, desconcierto, odio, amistad. Son algunas de las sensaciones que te encontrarás al adentrarte en una vorágine de acontecimientos a los que esta maravillosa novela te va a transportar. El Sheriff, una novela de Jordi Hortelano.
I mira com són les coses, com si es tractés de la rosa púrpura del Cairo, eh? Allà veient l'acció, hem sentit aquest àudio i tenim aquí a Jordi Hortelano, del qual acabem de sentir parlar en aquest audiobook que vaig trobar allà a YouTube i bueno, que està força xolo. Què tal, Jordi?
Hola, bon vespre a tothom. Bueno, he de dir que la veu de l'àudio és de Luis Carballés, que Producciones Carballés, que em va fer el videobook. I res, sí, estic aquí per parlar del meu llibre, com deia l'Umbral, no?
Només del teu llibre?
Sí. He venit a parlar de mi llibre.
He venit a parlar de mi llibre. Bueno, de la meva obra i de mi, bueno, del que em pregunteu.
Doncs et preguntarem moltes coses i si tu vols parlar d'altres coses que no siguin les que preguntem, també pots fer-ho. Tenim una bona estoneta. Aquest programa, la gràcia que té és que deixem que les coses flueixin i pot passar una mica qualsevol cosa. És a dir, perquè et facis una idea, doncs seria com una miqueta la teva literatura, no? Que tu ja ho expliques sempre. Tu comences una història, comences una novel·la, com el Sheriff, i la novel·la d'alguna manera...
se'n menja.
Funciona sola, no? Al final, sí, vull dir, d'alguna manera, va fent, no? I aquesta novel·la té molt d'això, té molt de metallenguatge, de reflexió sobre la gramàtica, sobre les paraules. Es nota que Jordi Hortelano... Abans de tot, es podria dir que ets poeta, Jordi? Literàriament parlant, artísticament parlant?
Costa molt autodefinir-se poeta. M'ho diuen. Diuen que sóc poeta. Els lectors diuen que sóc poeta i jo sempre respon que eso lo serás tú, no? Escric poesia, intento escriure poesia, tinc lectors de poesia que em consideren un poeta i fins i tot alguns que he pagat diuen que sóc un gran poeta.
Quant costa pagar... Bé, no segueix.
Bueno, depèn, clar, cadascú té un caché. Però sí, em consideren poeta.
aquí ens venem barat, eh? Vull dir que podem dir-ho. Bueno, Santi estava rellegint. Quina impressió t'ha fet el llibre que el tens entre les mans? El xèrif, la història d'un lugar a l'oest de ninguna part. Ho he dit bé? Sí? Perquè no, ho tinc així una miqueta lluny i la meva vista encara
sí,
no m'arriba.
Sí, així és.
¿Qué te ha semblado así a primera vista?
La primera impresión, primero me ha llamado mucho la atención lo que es la sinopsis por detrás, que tampoco te explica de qué va y que va un poco en consonancia con el audio que hemos escuchado. Y luego lo he estado ojeando y he visto que los títulos de los capítulos son títulos de películas. Y esto pues sí, me ha llamado mucho la atención. Y veo que hay tanto cine clásico como cine más moderno. Y no acabo de entender la relación entre los títulos de los capítulos con el lejano oeste y tal. O sea, ya,
pues aquí
ya estoy enganchadísimo. Ya, o sea, y no lo he leído. No, estoy muy intrigado. No sé qué está pasando aquí.
Gracias. Bueno, la sinopsis... Yo nunca he querido saber ni en películas ni en libros la sinopsis, nunca he querido saber de qué va. Me gusta entrar virgen a cualquier historia. Entonces, para ser consecuente conmigo, decidí no hacer sinopsis, explicarle al lector cuáles iban a ser sus sensaciones. Así fue.
I pregunta-li, bueno, o ja li has preguntat més o menys, això de...
respecte als títols.
Clar,
ja
cada capítol
sí,
i el títol d'una pel·lícula.
Respecte als títols, jo al principi vaig a escriure la novel·la sense capítols, tota seguida. El que passa que tens uns lectors beta, que es diuen, no?, que tu els ensenyes la novel·la, se la llegeixen, i tots van coincidir, posa capítols perquè la gent necessita respirar.
Per fer una pausa de vez en cuando.
Els mataràs, no? I llavors vaig decidir que, com que és molt cinematogràfica, perquè dintre les planes, és a dir, tu vas llegint i hi ha referències cinematogràfiques, hi ha referències musicals i referències artístiques de tot tipus. Llavors vaig decidir tornar a llegir-ho i la sensació que em donés el tram que jo llegia li posava un títol de pel·lícula que em venia a la ment. Per això veus una varietat de cinema mut, fins i tot, cinema en blanc i negre clàssic i cinema modern. És la sensació que em donava el capítol.
Vale.
Sensació que jo no... Bueno, no, pregunta que et volia fer. Has vist totes aquestes pel·lícules? Les has vist totes? Són unes quantes, eh? Perquè...
Et diria que menys dos...
Quines? T'explicarem al final.
Menys dos que no havia vist i vaig veure després. Sí, i ja li vaig posar el nom del capítol. Sí, has d'haver vist la pel·lícula perquè si no la sensació no et pot vindre.
És que són tantes les preguntes. A mi em passa de vegades amb alguns convidats que tinc tantes coses per dir que se m'agrupen i em quedo
això,
parat de
això,
vegades.
També
no?
He de dir al Santi que no és una novel·la de l'Oest. Encara que ho sembli.
Ah, vale.
No, succeeix, tot, són els esdeveniments són a l'oest, en un poble de l'oest, com
o sea,
el d'Almeria.
L'ambientació és
sí,
de...
sí, com el
del western.
Sí.
Sí.
Tot passa allà, però és una història moderna. Hi ha un conflicte temporal, hi ha un conflicte emocional. O sigui, són personatges moderns del 2020, que
vale.
És quan la vaig publicar, que estan en un poble de l'oest amb tot és molt estrany.
I hasta aquí puedes explicar perquè leer tampoc està llegint.
Bueno, puc dir una cosa sense fer... Un home es perd, va en busca aventures i es perd, el cotxe el deixa tirat a la carretera, es fica en un bosc i descobreix aquest poble que ningú sap on està. Per això es diu, el subtítol és molt important perquè és la història d'un lugar a l'oest de ninguna part, perquè ningú ho sap ubicar. Llavors només arriba i fins aquí puedo leer, com deia aquell, fins aquí llegiré. Quan arriba el fan xerif, només arriba sense preguntar-li ni el nom ni què fa, ni hi ha un senyor allà que el rep i li diu xerif.
I ell supercontent. Bueno, aquí comença, aquí comença.
Sí, el fan xerif només arriba.
L'ambientació és sí que és del poble de l'oest, però és el que tu dius, no és exactament un western perquè és una miqueta de tot. La veritat és que
sí.
Entra com deia, no? L'àudio que hem sentit. Entra terror, entra thriller, entra suspens, entra... Bueno, de tots els
gèneres. Comèdia també, tot... puede ser.
Hi ha molt d'humor. Sí. De fet, és el que més hi ha. En principi era una novel·la d'humor. El personatge té un sentit de l'humor molt peculiar i explica la història des de la seva perspectiva humorística. Molt surrealista, de vegades, molt... Però sí, és molt humorística. És una barreja d'humor i suspens, misteri, que em vaig arriscar, em vaig llançar a la piscina, vaig a fer la barreja i a veure com surt, no? I va sortir bé, afortunadament, ja està funcionant molt bé, la gent li està agradant molt, però tampoc... jo m'he defensat amb aquesta novel·la, a part de que era un repte, un desafiament, he defensat la meva manera de pensar i tampoc crec en gèneres. No crec que hi hagi un gènere. Em sembla molt tancar-se en una habitació i no poder sortir. No? És multigènere. Aquí he procurat escriure la novel·la perquè tothom tingui la seva dosi de lo que li agrada. Llavors hi ha de tot. Però sí que està narrat amb humorísticament.
Me la está vendiendo bien, me está gustando.
D'això es tracta, vull dir, després, bueno, ens paga...
És que conec l'autor. Ens...
Sí.
Conec l'autor.
Coneix l'autor, nosaltres l'estem coneixent avui, Jordi Hortelano, que no neix literàriament amb aquest llibre, amb el Xèrif, és el tercer llibre publicat per ell, i de fet els tenim avui tots aquí, tenim tota la bibliografia de Jordi Hortelano a la emissora, cosa que bueno, pues anirà sortint després, ja... Ja Santi, que està fent el seu directe de cada dimecres a Instagram, doncs ja ha ensenyat al Xèrif. Eva Maria tindrà feina després a muntar-ho tot, eh? Jo també ensenyaré ara el primer llibre, a veure si em trobo aquí. Ensenyaré el primer llibre de Jordi Hortelano. El secreto del senyor Evol. Ara deies, explicaves una mica la trama, al començament, Jordi, que és un personatge que es perd, i aquesta pregunta que et faré ara, llegint també El secreto del senyor Evol, i bueno, una part del llibre que tu tens també entre les mans, de Latidos de Jordi Hortelano, no sé si és una constant teva. Bueno, jo sempre barrejo les preguntes i sí, les coses, i tu, el convidat, va per on li vagi bé. Llavors, has dit això, que el personatge es perd. Això... et reflecteix a tu una miqueta, vull dir, t'has sentit perdut alguna vegada? És a dir, la pregunta més tòpica, que suposo que te la pregunten sempre pràcticament a les entrevistes, però aquí ve la pregunta tòpica del programa d'avui, doncs quina part, quin tant per cent, parlem de matemàtiques, ja que és un programa sobre literatura, parlem una mica de matemàtiques, quin tant per cent de tu hi ha en aquest personatge que es perd allà en el poble i troba tota una sèrie de personatges, es va inventant les seves vides, has abocat aquest humor que reflecteix aquest personatge, aquest metallenguatge de parlar de les paraules, de dir, bueno, sí, però això, vas fent aquestes bromes lingüístiques, no? Ets tu, 100%?
És una caricaturització meva. És exagerar com sóc jo, no? És fer una caricatura... El personatge té totes les meves coses, les meves parides que vaig dient, els meus pensaments, no tots, perquè després el personatge agafa la seva personalitat i diu coses amb les que jo no estic d'acord. Però de base sí que sóc jo caricaturitzat, o sigui, és una caricatura meva. Igual que la novel·la és una crítica també velada, no? de la societat, de la societat amb la que vivim, també m'autocritico, perquè per poder criticar algú t'has d'autocriticar tu, no? T'has de criticar. Llavors sí que em venc de manera molt exagerada al lector, no? Perquè rigui, perquè gaudeixi, perquè s'ho passi bé.
Parlant de crítica, la societat i el sistema, no em puc resistir llegir, aquí en el programa de vegades ho fem, però bueno, tenim un escriptor i tenim els seus llibres i tenim altres relats que alguns estan en el llibre, en els llibres i altres no, no em resisteixo a llegir un dels teus relats a Desafíos Literarios, dintre d'aquesta secció que tens allà, que es diu Gotes de...
Goteando letras.
Sí, això?
La columna letras. Es diu Goteando letras.
És veritat, sí, la tinc aquí, Goteando letras. I aquest relat que es diu Ciència Ficción.
Ah, sí.
un día cualquiera del futuro, pongamos mañana, en una terraza de un bar el silencio pierde la batalla contra el estruendo del tráfico. Una mujer chatea con alguien a través de su móvil. Un par de jóvenes sentados dos mesas más allá hacen lo mismo, sin levantar tan solo un instante la mirada de la pantalla. Parece que se conocen de siempre. Todos los días desde hace unos años comparten un café en esa terraza, pero no saben casi nada el uno del otro. En otra mesa, una tablet le roba los ojos y el presente a un señor que ha olvidado completamente que tiene una cerveza muriéndose de sed frente a él. A escasos metros, la muchedumbre de a pie espera a que el semáforo les dé permiso para cruzar, un semáforo que vieron una vez tan solo y que guardan en la memoria desde entonces. Saben que está ahí, pero la pantalla de sus teléfonos les ha impedido volverlo a ver. En la esquina colindante son los automóviles quienes esperan a que se les permita continuar su marcha, y sus ocupantes aprovechan ese escaso tiempo para echar un vistazo a sus pantallas en busca de alguna novedad. Un coche de policía espera justo entre dos turismos, pero ninguno de los dos agentes que viajan en él advierte las infracciones. Ambos manejan con destreza sus teléfonos, arañando segundos al tiempo. En la terraza, dos personas recién llegadas ocupan una mesa vacía. Nadie advierte su presencia. Tal vez si estuvieran en una pantalla existirían un poco más. Unos pocos minutos después, uno de los jóvenes libera la mirada de la cadena perpetua en su móvil y mira alarmado a los recién llegados. La mujer que comparte terraza y afición ya llevaba observándolos con cierta inquietud un rato antes. El joven avisa a su acompañante con un leve toque en el hombro, señalando con un rápido movimiento de ojos a los nuevos compañeros de terraza. Su compañero se quita los cascos de las orejas y, al prestarles atención, acierta a decir perplejo y en voz baja: «No deben ser de aquí». Su interlocutor le responde nervioso: «Eso no es normal en ningún país del mundo. Me refería a que no deben ser de este planeta», advierte el primero. Al mismo tiempo, en otra mesa, el señor, que se había dado cuenta de la situación, marca un número de teléfono en su celular. «Sí, hola, es la policía». Su voz muere aplastada por el sonido del motor de una motocicleta. Nadie oye lo que dice, pero todos saben que es para denunciar a los recién llegados, que son los únicos que no se percatan de los acontecimientos. La mujer llama al camarero algo asustada ya. «Por favor, ¿no puede hacer algo?», pregunta más con los ojos que con los labios. «Yo no quiero problemas, señora», contesta él mientras se dirige al interior del local. Algunos transeúntes detienen su marcha un instante al pasar por aquella terraza. Los miran extrañados y retoman su camino acelerando la marcha. Unos minutos más tarde aparece la policía. Parecen los mismos que esperaban en el semáforo un rato antes. El señor señala con la cabeza, pero uno de los agentes ya se dirigía hacia los denunciados con el pecho hinchado de satisfacción al saberse el héroe del momento. «Muy buenas», saluda mientras su compañero se sitúa a su lado. «¿Me permiten ver sus móviles, tablets y similares?». «¿Pasa algo, agente?», pregunta uno de ellos sorprendido mientras se saca el móvil del bolsillo, al igual que su acompañante. «Pues eso me lo tendrán que decir ustedes», increpa enérgicamente el agente. «¿Qué pasa con sus móviles? ¿No funcionan?». «Perfectamente, agente. ¿Por qué?». «Pues utilícenlos, por Dios, están alarmando al personal». «Es que estábamos hablando», respondió con voz trémula sin salir de su asombro. «¿Hablando? Hagan el favor de comportarse como personas civilizadas». «¿Sí? Estem aquí, ara mateix. Vull dir, això ho veiem cada dia, a cada racó, en cada bar. M'agrada molt perquè preguntar, no?, i parlar. Jordi Hortelano és parlar d'una persona que veritablement transita tots els gèneres, i aquest de la ciència-ficció estil... ara no em sortirà el nom.
Estil ironia, no? Irònic.
Sí, irònic, però la sèrie aquesta de la que sempre parlem, Black Mirror, no?, que anticipa la societat que ens ve, no?, si continuem utilitzant la tecnologia com l'estem utilitzant, no?, i que ens provoca, doncs, aquest tipus d'alteracions de la conducta, doncs ho he trobat molt, molt adient i molt interessant. El que deia, Goteando Letras... vas escrivint aquí també, no sé, parla'ns una miqueta de la teva participació, bueno, parla'ns del que tu vulguis, és que ja hem parlat del Secreto del Senyor Ebol, hem parlat del llibre que tu tens, que després et demanarem també que llegeixi alguna coseta, del Sheriff, parla'ns de Desafíos Literarios i de Goteando Letras, una miqueta.
Doncs, precisament aquest relat, bueno, jo escrivia a les xarxes socials, a Facebook, sobretot, perquè l'editorial m'ho va dir, la manera teva d'escriure... guanyaràs molts lectors si et fiques. Jo no tenia xarxes socials, no sabia
temps,
ni que existien. O sigui, sí que ho sabia, però no.
D'això fa 5
això
anys?
Això fa el 2016. Mm-hmm. 2015 em vaig ficar a Facebook i em van dir mostra't perquè tens una manera d'escriure molt diferent. I ho vaig fer i escrivint, compartint els meus poemes, sobretot, i relats. Desafíos Literarios és una pàgina d'escriptors i em van cridar, em van dir ens agradaria que no només que fossis, que formis part de Desafios Literaris, sinó que tinguis una columna de setmanal. Una columna setmanal cada dimarts a les 8. Jo havia de presentar un relat meu o un poema, un text. Havia de presentar un text.
Això és una feina ja.
Sí, era un remunerado, no? Desafiament, però... que és el que a mi m'agrada.
Sí,
jo
sí,
no,
sí.
Jo havia escrit tota la meva vida poesia a la meva habitació, no sortia d'allà, i vaig dir, per què no? Pues ho faig. I, bueno, vaig anar aconseguint... Precisament aquest m'ha sorprès, perquè aquest va ser el meu relat de presentació.
I
I va sorprendre molt a tothom perquè jo, clar, jo venia de la sensibilitat, de la poesia, de lo emocional, no? I llavors vaig dir, doncs vaig a sorprendre els meus lectors, els que ja em seguien, que vaig aconseguir lector ràpid, afortunadament, i vaig dir, va, canvio el to de la meva manera d'escriure i sorprendré. I sí, ho vaig fer. Ningú s'ho esperava, em van dir, ostres, què has fet ara? I he buscat la versatilitat, he buscat, em creu reptes a mi mateix. Ostres, no he escrit mai de por, no? Pues, va, escric de por. No he escrit mai d'una poesia d'humor. Pum, poesia d'humor. I vaig fent, em vull trobar. Jo per trobar-me a mi mateix, per quedar-me en un lloc, he de mirar altres llocs. He de conèixer altres llocs. Llavors em vaig movent i vaig dient, pues, em fico aquí, per després estar bé a la meva zona de confort, que és el que es diu.
Tu vols sorprendre als teus lectors, que ja tens uns quants fidels i seguidors, i de vegades els lectors i fins i tot els músics et sorprenen a tu, per exemple, agafant una cançó teva i posant-li música, com aquest poema Un mundo en construcción, dedicat potser a una neboda teva. Sí, deduint cosetes del seu agraïment, doncs sentim a Jordi Albero cantant la lletra d'aquest poema Mundo en construcción, de Jordi Hortelano.
Tiene Diana el mundo metido en los ojos, en unos ojos nuevos y mojados. No la respira aún el aire corrompido, ni se le arruga el tiempo entre las manos. Se le acumula el cielo en la mirada, salada como un mar recién pintado, que espera a la orilla de la playa unas huellas aún huérfanas de suelo. Ríe Diana y mueve las montañas de un mundo en construcción y sin pasado. Y con su risa tiñe las montañas de noches infinitas y estrelladas. Diana el mundo metido en los ojos, en unos ojos nuevos y mojados. No la respira aún el aire corrompido, ni se le arruga el tiempo entre las manos. Se comprime la vida entre sus dedos.
I aquesta cançó que sentim de Jordi Albero, de música i arranjament d'aquest cantautor i intèrpret de temes amb lletra de Jordi Hortelano, Un mundo en construcción, em serveix per explicar que Jordi Hortelano és una persona agraïda. Vull dir, com a mínim, en el sentit de que a cada llibre els agraïments són, bueno, gairebé infinits, eh? No sé, és una cosa que crida l'atenció. Agraeixes a moltíssima gent, a part d'expliques, no sempre amb total claredat, vull dir, d'una manera poètica també, però bueno, fins i tot l'altre dia, que vam quedar perquè em passessis algun llibre teu que encara no havia pogut aconseguir, doncs deia, una mica de broma, perquè no és del tot veritat, que aquest llibre del Secreto del Senyor Ebol, que va ser el teu primer llibre publicat, doncs tenia més agraïments que text, pràcticament, no? És un llibre molt, molt breu, molt petitot, de dos capítols, que parla de la recerca dels somnis, també, de la recerca de l'Ebol. Què passa si mirem les coses en el mirall?
Doncs mira, t'ho explico. El Secreto del Cerebol és la raó per la que estic aquí avui, perquè ho vaig publicar pensant que seria l'única cosa que publicaria. La meva família em va empentar a fer-ho, publica-ho perquè és un relat que està molt bé, que agradarà. Em vaig llançar gràcies a ells. I ho vaig publicar... Per això vaig posar tants agraïments, perquè vaig dir que serà l'única cosa. Tot el que ha passat per aquí i m'ha portat i m'ha ajudat, l'anomeno i ja està. I ja queda per sempre, perquè en un llibre ja queda per sempre aquests noms. I sí que vaig fer agraïments, però amb un cadascú, molt personalitzats, no? Pues amb paraules per ells. El relat del que, el que va agradar realment és que és un relat de dos capítols, com tu dius, una recerca, un nen és despertat per un dels seus somnis per conèixer un secret, el secret del senyor Ebol. Llavors agafa un camí i pel camí es va trobant coses, es va trobant problemes que ha d'anar superant per arribar al final al secret del senyor Ebol. Però al final... no es diu quin és el secret, queda en l'aire. Llavors el lector ha de descobrir-ho amb el personatge. No és difícil, o sigui, fent símils i tal. Llavors, quan descobreixes el secret, tornes a llegir el llibre, el tornes a llegir i canvia la història. Un cop has descobert el secret, el tornes a llegir i la perspectiva és una història diferent i la perspectiva ja és una altra cosa. Ja no és un conte infantil d'un nen que busca un secret.
Bueno, ara que ens expliques això, em venen al cap les teves referències, que en tens moltes. Abans deies del Xèrif que hi havia moltes al·lusions cinematogràfiques, i és veritat, no només en els títols dels capítols, sinó al llarg de part de la narrativa, dels recursos narratius de la novel·la consisteixen en fer el lector anar doncs, cap a aquella pel·lícula que han vist, d'aquella cançó que han sentit, per ambientar-ho. I, bueno, no tant en quadres o d'allò, però sí que, bueno, esmentes d'una manera, la veritat és que molt, molt graciosa, molt, molt hàbil de vegades, obres concretes, no?, d'algun autor, no?, dient, és que clar, ara que el coronel, no?, pues no li arriben les cartes del fill, no?, és molt graciós, no?
Sí, són vetllades.
Llavors, si ara ve la pregunta del milió del programa, hi ha preguntes tòpiques, hi ha preguntes tal, si et donessin a escollir entre Gabriel García Márquez, Salvador Dalí i Joaquín Sabina, què faries? T'has de quedar amb un dels tres només, podries?
Sí, en aquest cas, com que vinc com a escriptor, Gabriel García Márquez, clar, sí, són els meus referents artístics, Salvador Dalí, el surrealisme, la doble capa, no, la capa al darrere de la capa, o sigui, no és el que veus només, sinó que hi ha coses darrere. Joaquín Sabina com a lletrista, no com a persona, això sempre ho deixo clar, com a lletrista. I García Márquez, perquè per culpa d'ell sóc escriptor, perquè jo he llegit molt, afortunadament m'ha agradat molt llegir, també sóc escriptor perquè he sigut lector, si no, no ho seria. Llavors jo vaig llegir moltes obres que també doncs, em feien volar la imaginació, sempre m'agraden les històries. I vaig trobar en la meva vida un llibre que es diu 100 anys de soledat i vaig dir, si es pot arribar a tal perfecció escrivint, vull ser escriptor, no per arribar a aquella perfecció, sinó per intentar que algú tingués una mínima emoció de la que ell m'havia donat, del que ell m'havia donat a mi llegint-lo. Llavors, per culpa d'ells estic aquí també, sóc escriptor.
Doncs li hem d'agrair llavors a Gabo, no? Perquè si no estaria aquí, no tindríem el programa d'avui. El western. El western, Santi, per tu, bueno, es, no, no es un
género, no es de mi género favorito. De hecho, no me gusta mucho. Soy más de el spaghetti western, que es como una perversión, si quieres llamarlo así, del western clásico, y que vino de Italia. Bueno, de ahí lo del spaghetti. Y soy sí. más de Sergio Leone. Pero porque su manera de contar las historias y los personajes y tal me atraían más. Eran como muy de cómic. Claro, con una sensibilidad así europea, no se salía de los típicos westerns de Gary Cooper, de John Wayne, que a mí se me hacían muy, muy aburridos. Entonces, mola mucho el personaje de Clint Eastwood, el hombre sin nombre, con el poncho ese, que decía que él se lo había traído él, y no sé, me gusta más ese tipo de western que no el western puro y duro de Centauro del Desierto, o de Río Bravo, o cosas así. Que igual ahora me las vuelvo a ver y lo veo con el paso de los años, uno ve las cosas de otra manera, ¿no? De hecho, ahora estoy, como tengo mucho tiempo libre, por desgracia, sí, me ha dado por revisionar sagas que tenía ahí olvidadas, o bueno, olvidadas no me olvido nunca, pero que aparcadas en un rincón de la memoria, vamos a decir, y estos días me ha dado por revisionar la saga de Poltergeist, y la primera estupenda. Pero la segunda y la tercera tenía mejores recuerdos de ellas. La segunda aún aguanta bien, pero la tercera es como, hostia, esto... Claro, yo tenía en el recuerdo imágenes que me evocaban súper chulas, y esas imágenes siguen estando ahí, pero ves que el armazón, el conjunto de lo que de donde provenían esas imágenes no se sostiene igual. Entonces es como...
Has crescut com a espectador, no? En saps més i ara ja veus les coses d'una manera diferent que era el que
sí.
comentàvem. Jordi ens ha parlat, potser, no ho sé, o ara pots matisar-ho, del seu llibre preferit, no sé, com a mínim el que li va impactar sí, d'una manera important, 100 anys de soledat, doncs ja que estem també en un programa de cinema, estem parlant del Xèrif, el llibre que ara mateix doncs, estàs promocionant i que per cert tenim esdeveniments propers, vull dir, tenim la FNAC allà involucrada i aquest dissabte i el dia 21 doncs, podeu anar a veure Jordi i deixar que us signi el llibre, jo el tinc signat per cert, m'he avançat.
Qué privilegiado.
Sí, mira, esta es la dedicatoria, es muy chula. Entonces, bueno, quina sèrie? De vegades ho preguntem, això no sempre surt, però ara que Santi ha fet aquest gir així cinematogràfic, quina seria la teva pel·lícula o les teves pel·lícules, dues, tres, tampoc ens passem, eh? Què dius que són referències teves i un quadre també, per què no, ja que hem parlat de Salvador Dalí.
Doncs mira, primer li diré al Santi que hi ha molta referència a l'espagueti western, més que el western clàssic, no? De John Ford, de Sturges, de Stevens, és més semblant a l'espagueti western pel sentit de l'humor, pel toc aquest diferent, que penso que et pot agradar molt. Després, com a pel·lícula, jo tinc...
Va,
jo...
tu deixaré, Santi, que tu llegeixis. Va.
I si no, pot vindre a l'EFNAC de Barcelona.
Diguem la data ja.
Sí, el 15, aquest dissabte, 15 de maig, de 6:45 a 8, estaré signant el llibre.
Exacte, te'n vas a l'EFNAC, et compres el
Triangle,
llibre...
EFNAC Triangle, Plaça Catalunya, Barcelona. I després a Castelló, si algú és un fan d'aquest de carpeta forrada, que dic jo, que si vol vindre a Castelló...
Un grupi o una grupi.
Correcte.
Bueno, i
pot vindre a Castelló també, que allà estic 8 hores, allà estic de 12 a 8 signant llibres.
Tindràs que entrenar...
Sí, ja, i vinc de jugar al ping-pong. Ara.
Ah, doncs ja està.
Pel·lícules, doncs jo tinc dues pel·lícules sobretot que són preferides, una està molt reflexada aquí, la meva pel·lícula preferida és La regla del juego de Jean Renoir, del 1939, sempre ha sigut la meva, la veig sempre el dia del meu aniversari, sempre la poso. I tinc 48 anys, ja no vull dir les vegades que l'he vist.
Des de quan? Des de quina edat? Des de quina edat que ho fas, això?
Des dels 25, més o menys.
Sí, sí que són vegades, llavors, sí.
I després hi ha una que sóc un, és una religió per mi, que és Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. I ve una mica per aquí tot, no?
Sí, senyor.
Aquest poble absurd, no? De coses absurdes, és un referent clar. Amanece que no es poco és un referent clar dintre, encara que molt diferent perquè no és un poble espanyol típic, però sí que és dintre de l'Oest hi ha aquestes situacions molt de Cuerda, no? Molt berlanguianes, fins i tot. Molt de Berlanga, fins i tot. I això. Amanece que no es poco. Jo diria que és la que més reflexada està. I després hi ha una que es diu 800 bales, d'Àlex de la Iglesia, que és, també ha estat reflexada. També és una mica inspiradora.
Sí, i tant.
Una mica inspiradora d'aquesta novel·la.
Molt bé.
Però bueno, és el cinema. En general és el cinema i la literatura, sobretot, el que m'ha inspirat la novel·la. De fet, jo et dic que jo tenia una... A mi això va ser un desafiament. També em van dir a que no tienes lo que hay que tener per escriure una novel·la curta d'humor, no? Perquè, clar, em van dir, ningú escriu d'humor, l'humor està com molt... I em van dir, tu, que ja tens un nom, el cognom encara no, però ja tens un nom dintre de la literatura independent, per què no t'arrisques? I vaig dir, doncs per què no? Llavors, en principi era una novel·la d'humor curta, de 120-140 planes. Es va convertir en... ja no és una novel·la d'humor i té 456. La meva idea principal es va desmuntar a mesura que vaig anar escrivint, els personatges van agafar el control, em van dir, no tens ni puta idea de qui som, ni de la nostra història, te l'expliquem nosaltres. Llavors, jo hi he gaudit molt amb aquesta novel·la perquè jo mateix em anava sorprenent amb la novel·la. Jo no sabia el que passaria al capítol següent. Llavors, he gaudit molt perquè ells mateixos m'han portat al final, amb un final que he de dir que tothom ha celebrat molt. De fet, hi ha ressenyes, moltes i molt bones, que diuen que és el millor final que s'han llegit mai. O sigui que...
Poca broma.
Però sí, es va convertir...
Quasi nada.
Se'n va menjar la novel·la.
De quins finals es refereixes? Perquè hi ha més d'un.
Són tres
finals,
això, sí.
Ah, jo no sabia ja. Si dir-ho, però...
Sí, correcte.
Bueno, vols dir el final.
Un final acord amb tota la història, no? Uh-huh. Després vaig fer un final, no? que allò de... el doble de tambor, no?
I un requete final.
Sí, i després ja vaig fer el triple salto mortal, con tiro buzón, que va ser el requete final, la traca final, correcte. Sí.
Més ben explicat, jo crec que impossible. I com diu Santi, la veritat és que sí, agafen ganes, ja només per la portada, que és molt xula. Està molt bé aquesta fotografia d'aquest poble, que de seguida que la veus doncs et remet allà, a aquest poble de que no pot haver res més a l'oest. I que bueno, que només existeix quan el veus, és a dir, com una frase de les que utilitzes molt, de
sí, les coses no existen hasta que se ven.
Doncs això igual, aquest llibre, el Sheriff, no existeix fins que no el llegiu, no sabreu tot això del que estem parlant així d'una manera, bueno, per sobre, doncs no sabreu. Té molt risc. Jo la veritat és que llegint el llibre he tingut temps, vull dir que ho he pogut fer al meu ritme i tranquil·lament. Al final ja no.
I l'has acabat?
Sí. Per això sé que té... No, home, però fa temps que m'ho va passar.
Vale.
Vull dir, no sóc tan ràpid. Potser-ho, de fet, anava més o menys per la meitat. Perquè una cosa que he fet, i ho he d'explicar, perquè, no sé, a mi m'ha passat, no sé si a algú més li passarà, els capítols són molt curts, molt curtets. I de vegades el que em passava és que a l'acabar un capítol... És allò que dius, bueno, i ara què faig? Continuo o paro? Llavors, el que feia moltes vegades era, si no havia vist la pel·lícula, i hi ha com... Quants capítols n'hi ha? 50?
62, em sembla que hi ha.
D'aquests, potser 20 o 25
63,
pel·lícules, no les havia vist, les he estat buscant i veient-les. Mira, he vist més pel·lícules en l'últim mes, llegint aquest llibre, que des de fa molt de temps. I...
O sea, que has visto Destino Final, por ejemplo.
Sí, senyor.
¿Y ahí, la habías visto
ahí,
antes?
Ahí mateix, no la coneixia.
¿Y te ha gustado? Es que soy muy fan del terror y me ha...
De la
saga. De entre los capítulos me ha llamado la atención.
A ver, a mí me pasa que... Bueno, no sé, sería para un otro programa, eso.
Vale.
No es una película. Es una película que está bien, manté la coherencia amb las seves claus y d'allò. El que pasa es que me agradaría más que deixés la cosa con más...
Bueno,
no tan venga, va, doncs vaig a explicar-te tot això i tu has de creure tot, sinó et deixo el dubte.
M'ha sugerido.
Et deixo el dubte de si
que no fuese tan evidente.
Sí, que no sigui una cosa que ja veus clar, que hi ha una...
Bueno,
una
però és que a lo que juegan és a subvertir un poco, a reinventar el subgénero del slasher, del terror. Entonces, uh-huh. en lugar de que sea un tío enmascarado, en la propia muerte.
Está prou bé. Sí, sí, sí.
No, sí, sí,
está
prou bé. Original.
La pel·lícula em va agradar pel concepte, no com a pel·lícula. Uh-huh. sinó pel concepte que tracta, pel tema que toca, que obre ulls, no? Obre ulls i et fa pensar, i dius, ostres, clar, és que tothom tenim el nostre destí i no es pot despistar a l'amor. O sigui, el concepte aquest em va entusiasmar.
Mm-hmm. Bueno, pues això, és una de les que he vist potser 25 pel·lícules més o menys dels capítols. Sí, si et vols mirar anar mirant els títols
jo
dels capítols.
Jo és que he de dir que soc d'una generació de doble sessió al cinema.
Clar.
I llavors veia dues pel·lícules al cinema i el meu pare era col·leccionista de cinema i tenia més de 300 pel·lícules i a casa meva al cap de setmana em veiem, no t'exagero, 6 o 7 pel·lícules. I després anàvem al Videoclub Vergara, que ja no existeix, que estava on està el Triangle, ara mateix, de Plaça Catalunya, a la part del darrere.
Sí, ja el conec.
I agafàvem 15 pel·lícules perquè es podia llogar setmanalment. Així que he vist molt de cinema, que m'ha agradat i que no m'ha agradat. Clar, al final,
sí, claro, no sempre és cert.
Estàs a casa...
Sí.
Bueno, però anava a dir una cosa del xerif, però potser la deixo per després, perquè sí que m'agradaria que ara l'autor, el poeta, el novel·lista, l'home inquiet... Bueno, hi ha un altre tema de Jordi Albero, bueno, de Jordi Albero i Jordi Altelano, que és Te Quiero Alba, dedicat també a una altra neboda.
Sí que, perdona, avui és el seu aniversari.
Ah, sí? Home,
sí, 12 anys.
Doncs felicitem-la.
Avui fa 12 anys.
Doncs felicitats,
la
Alba.
Doncs
pues mira, li dediquem al començament d'aquest tema i sí que et demanarem que tu... Quan jo baixi una miqueta al tema, vale? Així com cap a la meitat, doncs, ens llegeixis tu un relat o un poema del teu llibre que tens allà, de Latidos, perquè tinguem una idea també de...
Si em dius un número, jo busco la plana.
Bueno, el que tu vulguis. A mi, jo no l'he llegit tot aquest, la veritat, he llegit al començament i m'ha impressionat especialment aquest que parla sobre una persona que no té memòria. Però bueno, si vols fer això que tu dius d'agafar un a l'atzar i llegir-ho...
Ala, que no té memòria és dedicat a l'Alzheimer.
Sí, 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 ho sé, jo ho deia així una miqueta més d'allò, però està clar. El que tu et sembli, el que tu et suggereixi, o mira, o un dedicat a Alba, per exemple, un que tu diguis,
vaig
a
buscar-ho.
Vinga, tens un minut i mig per buscar-ho. Felicitats, Alba, i ho fem amb aquesta cançó...
Quina pressió.
Amb lletra...
Sí, no, más que nada, se nos echa el tiempo encima. Te tengo dicho que 2 horas de programa, pero no me haces caso.
El tiempo es muy agresivo, Santi. Entonces se te tira
el tiempo se nos come.
Te Quiero, Alba, lletra de Jordi Altelano, música i arranjament de Jordi Albero. Felicitats, Alba.
Te he dejado un te quiero bajo la almohada, que solo te hablará cuando despiertes. Otro te quiero envuelto en la toalla y otro escondido en la pasta de dientes. No dejes que la vida levante tus pestañas. Es más bonito el mundo que hay en tu mirada. No dejes que las prisas destruyan la muralla que has hecho con los besos que nunca se asomaban. Ay, te quiero ocultos por toda la casa, un te quiero en la fruta, un te quiero en tu taza, un te quiero en tus juegos, un te quiero en tus ganas, un te quiero que quiere comerse tus patatas. No cuentes mis te quieros, nunca se acaban. Tengo uno en cada una de las pecas de tu cara, uno en cada pregunta cuando no entiendes nada. Un te quiero en los duendes y un te quiero en las hadas. Te quiero de colores, de todos los tamaños.
Doncs mira, llegiré perquè els oients vegin que no només escric poesia per les meves nebodes, tinc també poesia d'humor, tinc poesia de desolació, de tristor absoluta, però també tinc poesia romàntica, a risc de que em detinguin per ser una persona no apta, i llegiré una curteta perquè sé que la poesia llarga també cansa molt i m'agrada també escriure poesia curta. Es diu Sobre la noche tú. Me gusta verte dormir, redibujar tu silueta en mi mirada, con el alma despeinada por mis dedos. Te he cogido prestado un beso que no dormía, que te soñaba en la almohada. Se ha despertado antes que tus labios y se ha venido a esperarte en mis ganas. Has torcido el gesto. Estás tan guapa, incluso cuando estás cansada. Veo la noche estirada sobre la cama y sobre la noche tú, repleta de caricias salvajes en tu espalda. Tal vez ya no me quieras mañana. Tal vez, aunque lo dudo, ya no te quiera yo. Pero hoy te amo como ama el mar al agua. Y si me pides la luna, te bajo el sol, solo por llevarte la contraria. Estás tan linda cuando te enfadas.
Bueno, ara he d'explicar per què en realitat no ha vingut Eva Maria Milà. I he dit que no vingui, perquè clar, veure-te la no és tan fàcil que enamori a tothom, no? Amb aquestes d'allò. L'altre dia deia, no, és que es liga molt.
He de dir una cosa, jo he aconseguit, jo m'he trobat gent que m'ha dit no m'agrada la poesia, i llavors han llegit poesia meva i han dit, ostres, però la teva sí que m'agrada, no? Llavors...
A ella li va passar l'altre dia, sí, jo li vaig llegir una en un bar en el que estaven tomant, prenent una cervesa, i llavors va quedar, ah, doncs pues mira, això sí, ah, està bé, perquè, per què?
Perquè és senzilla, és una poesia senzilla. No busco un llenguatge per demostrar que tinc un diccionari a casa, no? Busco arribar a tothom, no? Busco a les persones del carrer. A mi aquest cantant i altres m'han dit és que la teva poesia es podria fer una cançó de tota la teva poesia, perquè és molt urbana, són poemes que són per tothom, no només per erudits que llegeixen poesia. I sobretot defenso molt la poesia, jo crec que no agrada tant perquè hi ha molt llenguatge complicat, que dius, vale, domines molt bé el llenguatge, però què m'has volgut dir? No, o sigui, no m'he enterat de res. I després el poema aquest de desolació, de tristesa, jo crec que impera massa, jo crec que s'ha perdut una mica el classicisme i s'ha perdut una mica l'oblidar-te que ets un poeta i pensar, he de transmetre. O sigui, jo el que estic dient, vull que arribi a la màxima, al màxim número de persones, llavors és el que jo crec que hem de pensar, hem de lluitar amb aquesta poesia tan difícil, no? que la gent acostuma a fer, per això no agrada.
Ja t'han fet cançons sobre poemes teus. T'has plantejat, suposo que un escriptor gairebé sempre s'ho imagina, no? Però en aquest cas és complicat perquè El xèrif no és un llibre fàcil de passar en imatges per la seva complexitat, però t'ho has imaginat de poder passar-ho a pel·lícula i has pensat qui voldries que ho fes, quins actors, quins directors, quin...
Sí, m'ho van preguntar. Llavors,
ja m'imagino.
M'ho van preguntar, ja t'ho plantejo.
Segona
planteja,
pregunta tòpica.
No? Sí, és molt cinematogràfica, llavors sí que és... Hi ha molta acció, també, encara que no ho sembli, hi ha de tot. Llavors sí que he pensat en el personatge principal, que és així baixet i així mig calvo, i vaig pensar en Javier Gutiérrez, que ho faria molt bé. Javier Gutiérrez jo crec que té una vis còmica també molt bona i crec que ho faria molt bé. El personatge de Matías Ibáñez Aragón, que és un nom homenatge a Matías Guiu, que era el de Diálogos para Besugos, a Paco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, que és aquell humor també molt verbal, no? Molt, molt verbal, sí, molt de paraules. I Aragón, perquè jo sóc un nen de la generació de los payasos de la tele, no? Que era la família Aragón, no? Que també jugaven molt amb el joc de paraules i tot allò. Han sigut, he volgut posar aquest nom al personatge per aquests tres, però no són tampoc els referents humorístics, és més el cinema i una mica a tots, no? L'humor meu és molt meu, és molt particular.
Recordem que estem parlant amb Jordi Hortelano sobretot, estem parlant de tot una mica, però sobretot del llibre més recent que ha publicat, no fa gaire, no? Fa un parell de mesos o una miqueta més? No, fa més temps.
El Xèrif, sí, el 23 de juliol, ha sortit la segona edició. La segona edició ha sortit fa ni un mes, i ja vaig camí de la tercera, perquè jo ja no tinc llibres, per exemple, per enviar. Dedicats, jo em vaig quedar. Ara s'han de comprar a botigues, a FNAC, al Corte Inglés, a la Casa del Libro i a qualsevol botiga d'Espanya. A qualsevol botiga, llibreria d'Espanya, poden comprar el Xèrif.
I ara mateix estàs dedicat exclusivament a la difusió del Xèrif? Suposo que no. Què més coses
ara mateix
estàs
fent? Està funcionant, es dedica més ell al llibre que jo, però, clar, jo sóc un autor independent. Tu pensa que el llibre està fet tot per mi, autoedició. Bueno, per mi i uns professionals, però vull dir, no, jo vaig deixar les editorials perquè les editorials, ho dic aquí en públic, d'autoedició enganyen, juguen amb la il·lusió de la gent. Jo he agafat una experiència, tinc un agent literari que em va obrir els ulls i em va dir, autoedita, si s'estan quedant uns calés que no els hi pertanyen, els escriptors que estan en editorial tenen de benefici per llibre venut un euro i mig.
Dios.
Vale? Per llibre venut. Jo tinc el benefici 100%, perquè jo m'he saltat el trajecte de l'editorial, no? L'editorial el que fa és et posa en contacte amb un corrector, et posa en contacte amb un maquetador, et posa en contacte, que són gent que treballa en el seu equip, llavors t'inflen el preu, perquè ells s'han de portar. Llavors, el que em va ensenyar Luis Manuel Zorrilla, d'Impulso Literario, que és el meu agent, em va dir, si ho pots fer tu. Mira, l'ISBN, que és el DNI dels llibres, no? Que és per vendre'l, si tu fas a internet, que és molt fàcil perquè només has de seguir unes instruccions, el preu és de 45 euros, si ho fas tu com a escriptor. Les editorials et cobren 120 euros. O sigui, imagina't, de 90 a 120 euros. Es queda més del doble del...
Doncs...
Ell em va posar en contacte amb un maquetador, em va posar en contacte amb un disseny de portada, ho treballes tu tot, tu no poden fer res sense el teu parer, sense que tu diguis ok, no poden fer res. Tu treballes des del minut zero fins al final i ho decideixes tu tot. Jo he decidit el disseny de portada, el tipus de paper
el tipus i la lletra.
El tipus de lletra, tot.
Doncs la veritat és que se t'ha de donar la bona també per això, perquè l'edició, vull dir, veritablement és molt fàcil.
I ficat la meva gorra d'escriptor.
És xula.
Veus que està a tots els meus llibres, hi ha una gorra marlon, que és la del Secreto del Cerebol, la del nen.
Molt bé, és veritat.
I que és la meva marca d'identitat.
Com el sello.
La gorra, sí senyor.
Que, perdó, he de dir que el dibuix del Secreto del Cerebol el va fer ma mare.
Francisca.
Vaig lluitar molt amb l'editorial, que a pesar que era d'autoedició, em deien que no era correcte posar el nom del disc. Primer, que havia de ser un professional, no podia ser ma mare. Segon, em van dir que no podia ficar el nom de l'il·lustrador a la portada. I no només ho vaig ficar, sinó que... ho vaig ficar al mateix tamany que jo.
Sí, sí, sí.
Jordi Hortelano i Fuencidla Hortelano.
I donem fe,
sí, sí. I, bueno, vaig lluitar per moltes coses i al final les vaig aconseguir.
Sí, sí, aquí ho teniu. Vull dir, ho podeu buscar i, entre d'altres coses, ho podeu trobar a la biblioteca de la Sagrada Família. Vull dir que el llibre el teniu disponible. Bueno, se'ns acaba el temps. T'anava a preguntar, però no ens dona temps a la resposta. Però si la pots fer en 5 segons, sí. Et consideres, Jordi, que has nascut sota una estrella errant? És important en el Xèrif aquesta cançó també, però no diguem
sí,
per què.
Sí, sí, ho considero.
moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Santi Serrano, gràcies. I a Maria Milana, moltes gràcies també, tot i que avui no has pogut venir. T'ho hem gravat tot per donar-te feina perquè publiquis, perquè no t'avorreixis, malgrat que no trobis del tot bé. Petons a tothom, molt bon profit de cinema i molt bon profit de literatura. A reveure, fins la propera.
Adéu.
Adéu.